Bueno, doncs comencem la sessió perquè ja han passat 5 minuts. Presidiré jo perquè l'alcaldessa és l'últim dia que li queda de vacacions, entonces jo crec que unes merescudes vacacions i me toca a mi presidir per ella este primer consell social de la ciutat. Havia dit que ens presentaríem tots, però bueno, per lo vist tenim els noms ahí, no caldrà. Comencem el primer punt de l'ordre del dia. Dominada?
Bé, el primer punt és l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior del dia 30 de gener. Els ha enviat el text, va acompanyat d'una gravació, el que passa és que no ha pogut enviar-ho per problemes tècnics. Se'ls enviarà a tots també la gravació perquè la tinguin, d'acord? Respecte a l'acta. Sí.
Segon punt de l'ordre del dia.
Bé, el segon punt de l'ordre del dia és una de les funcions del Consell Social, és la presentació de criteris o recomanacions per a l'elaboració dels pressupostos de l'any 2020. Se'ls havia facilitat un enllaç a la pàgina web de l'Ajuntament on estaven els pressupostos de l'exercici anterior per si volien fer alguna sugerència. No? Vale.
Tercer punt de l'ordre del dia.
El tercer punt és la dació de comptes de que s'ha creat el Consell Sectorial de la gent major, que està en exposició pública fins al dia 11 de novembre per a presentar reclamacions i suggerències. Se'ls havia donat també un enllaç en la pàgina web on està els estatuts i l'acord del ple per al que se crea el Consell Social Sectorial. Bueno, enterats.
Bé, quart punt de l'ordre del dia.
És la dació de comptes de l'estat de l'estratègia de desenvolupament urbà sostenible de Borriana, l'EDUCI, que està cofinanciada per la Unió Europea amb fons FEDER.
Bueno, sí. Jo tinc bona veu, lo que no sé si... S'ha de gravar.
Fica-ho de costat, que te podrà... Fica-ho una miqueta més de costat. Espera. Aplegues?
Vale. Bé, jo com crec que... Bueno, jo personalment és la primera vegada que vinc a donar compte així de les actuacions de... del SEDUCI, no sé si t'has vingut o com has vingut, però vaig a començar un poc de zero i explicar molt per damunt el que és el FEDER i el SEDUCI, perquè sempre hi ha confusions, hi ha gent que parla de fondos SEDUCI, bueno, el Fons FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, forma, bueno, és part de la... és una part pressupostària molt important de la Unió Europea. La Unió Europea té uns fons de cohesió que són pràcticament la meitat dels fons de la Unió, i bé, dins d'aquests fons hi ha quatre grans programes, cinc grans programes. El FEDER és el que tracta en aquest moment, que tracta de pal·liar els desequilibris que hi ha entre regions. Bueno, vaig a ser molt breu, tampoc vull donar-vos molt de rotllo, però crec que és una informació que s'ha de donar ràpidament. Bé, com he dit, tracta de pal·liar les diferències entre regions, i dins de l'estratègia Europa 2020, que al final tindrà que ser Europa 2023, bueno, és una estratègia per al creixement i per a l'ocupació, i es basa en tres prioritats, i una d'aquestes prioritats és el recolzament a les EDUCI, les estratègies de desenvolupament urbà sostenible i integrat. Què és una estratègia d'EDUCI? Bueno, una estratègia d'EDUCI és un document que diu el que anem a fer a molt llarg termini en un lloc concret. En aquest cas, doncs, en Borriana se va plantejar una estratègia per a 5 o 6 anys. En principi el programa tenia que ser a partir del 2014, però ja directament quan se va traure, bueno, ja se va traure tard i s'ha fet alguns tràmits tard, entonces realment serà al final pues, hasta el 2023, per lo menos. Se centra en quatre objectius temàtics, el 2, 4, 6 i 9, que bueno, ja veurem lo que... Bueno, els objectius temàtics són part de les línies d'actuació de la Unió Europea, n'hi ha, si només n'hi ha 11, n'hi ha 12 o 13 objectius temàtics i nosaltres ens centrem en 4, la DUSI se'n centra en 4, en l'accés a les noves tecnologies, en l'economia baixa en carboni o baix, bueno, en reduir les emissions de CO2, en preservar el medi ambient i en fomentar la inclusió social i la lluita contra la pobresa. Tota aquesta història, com nosaltres, ja dic que l'estratègia en teoria tenia que haver començat en el 2014, però és en 2015, a finals del 2015, quan se publica l'ajuda. En novembre, pràcticament en desembre, ens fiquem en marxa. Són 1.013 milions d'euros que tenen que arribar a Espanya, dels quals uns 83 milions venen al País Valencià. Borriana podria optar fins a 5 milions d'euros, que seria el 50% de l'estratègia d'UCI, però hi ha diversos problemes. El primer d'ells és que bueno, no tenim aquesta estratègia redactada, hi ha ajuntaments que estan més acostumats a treballar en fons europeus i sí que tenien una estratègia ja ahir preparadeta per quan es queda la subvenció, però bueno, no la tenim, tenim uns terminis que són apuradíssims, perquè això se publica el 10 de novembre, tenim uns altres permits, unes eleccions, i tenia que estar això preparat en gener, o sigui que ens va tocar correr tot el que se va poder i més. Estan els anals pel mig, les eleccions del 20D, inexperiència perquè a Borriana no s'havia fet mai, i, bueno, i que a més la proposta havia de ser, tenia que ser aprovada per el plenari, no sé si recordeu que ja se va reunir també el Consell Social, entonces suposo que d'urgència, i se va portar a plenari també, el qual també suma dies de tramitació. A favor, pues, vam veure que sobretot a Borriana hi havia una quantitat important d'estudis de diversos sectors que per si sols no molt valien, però que juntant-los tots sí que se podia fer una UCI, sinó que sí que vam veure que bueno, bàsicament vam veure que era possible i teníem moltes ganes i valia la pena l'esforç i ens vam ficar en marxa. Finalment, en 2016, pues, en gener, efectivament, se porta a plenari, s'aprova i se presenta. Se presenta, passa el temps i bé, se presenta una estratègia, veu que se basa en aquests quatre objectius temàtics, se fiquen fins a 21 actuacions diferents, després aquestes actuacions s'aniran juntant perquè ens convenia més afinar menys i tindre més marge de maniobra, però bueno, bàsicament aquestes són les 21 actuacions que se proposen dins de cada objectiu temàtic. Això està penjat en la pàgina web feder.borriana.es i ahí podeu veure tot el document i bueno, inclús un mapa de les actuacions. Un mapa com aquest on podeu treure informació de cada actuació de què va. Van passant les setmanes, els mesos i no sabem res més. Vam presentar, nosaltres ja pues, tímidament comencem a fer alguna coseta que igual s'anava a fer, com plantacions en l'arenal o s'escava en el refugi antiaeri, i ja a finals del 2016, durant 2016 arribem al 2,44%, o sigui, és molt poca cosa, i a finals del 2016 pues, en octubre ens apareix la notícia de que se mos ha aconseguit aquesta subvenció, encara que encara haurem d'esperar a finals d'any, concretament a desembre, a que siga definitiva aquesta resolució. Aleshores, a partir de desembre ja sabem que podem comptar en aquests fons, però tampoc és que vinguin i ens porten els diners i ja puguem començar a invertir en ells, sinó que 2017 pues, ja se planteja com un any de fer molt de papeleo, moltes coses també noves. Crec recordar que la persona que més sabia d'això possiblement és il·luminada i això era parlar un altre idioma. Per fer-vos una idea, nosaltres no som un ajuntament, som un organisme intermedio ligero i així suma i sigue, no? Hi havia que fer una sèrie de documents necessaris. El primer, pues, per supost, el manual de procediment, però a més pues, també hi havia que fer un manual antifraude, hi havia que fer una estructura operativa dins de l'Ajuntament, en fi, molt de document i molt de treball que no se veia materialitzat en ninguna actuació, però que feia falta per a poder posar-nos en marxa. Finalment, bueno, ja a finals de a mitjà de 2017 ja ens comencen a arribar fons FEDER, ens concedeixen un anticipo de 164.500 euros i ja, bueno, durant 2017, que pràcticament ja hem acabat la paperassa grossa, també és veritat que des del nosaltres jo crec que hem fent els deures, però des del Ministeri pues, també han tardat en contestar-nos algunes coses. El de procediment crec que el van presentar en febrer i fins a setembre no se'l van aprovar, però bueno, ells n'hi tot durant 2018 ja se van fent coses que sí o sí se volien fer, per exemple pues, la il·luminació de l'avinguda al port, la instal·lació de plaques solars en la piscina, la coberta del mercat que s'havia de canviar sí o sí. Són tot actuacions que entren dins del FEDER però que encara no teníem clar com se tenien que integrar a dins, però bueno, hi ha altres ajuntaments que tenien més recursos que van adelantar molt més. Nosaltres vam anar fent conforme podíem. El Museu Faller, per exemple, també estava així dins, no hi podeu veure imatges de diversos d'aquests llocs, i ja se van fent altres tràmits que eren necessaris per a altres projectes més, bueno, més importants, no vaig a dir, però sí, bueno, altres projectes que se veuen més a peu de carrer, perquè les plaques solars de la piscina realment poques les veu, els que sabem que estan ahí pues ho sabem, però bé, per exemple l'entorn de Sant Blai se tenia que fer molta paperassa prèvia, el carril bici al grau pues, no se fa d'un dia per l'altre, sinó que hi havia que modificar el pla general, hi havia que preparar expropiacions, havia de passar uns tràmits per conselleria, etc. Igualment pues, per exemple els aparcaments de la Renfe també hi havia que negociar en Adif, l'edifici de serveis socials per exemple també se va estar negociant molt en el Ministeri per a que mos el cediren, i però bueno, que no obstant, en 2018 ja se segueix materialitzant, i ja 2019 jo crec que és l'any de l'explosió de d'UCI, no només en Borriana sinó a tots els nivells, que és quan ja podeu veure pues, que s'estan fent s'han ficat en marxa els projectes més grans, o per lo menys els que més se veuen, per exemple l'entorn de Sant Blai, que bueno, estan avançant les obres. Sí que no el controlo més que jo no sé exactament quan estarà acabat, però per exemple el carril bici de la carretera Grau pues, se supon que estarà acabat en novembre. També s'han ficat en marxa, bueno, s'està fent el pla de mobilitat urbana sostenible, que ara mos parlaran d'ell, també s'està fent un diagnòstic de la Bosca. No sé si el pla d'igualtat també en principi també pot haver finançat pels fons FEDER. Bé, també s'han començat ja les obres de la les de la estació, se firma demà l'acte de replanteo el dijous, les de la Bosca el divendres, i hi ha algun, bueno, i lo que mos queda, bueno, el refugi segueix en marxa, i bé, algunes d'aquestes obres ja han començat també. Bé, l'auditoria energètica, que també s'està fent des de fa un temps i que està començant ja a donar resultats, encara no ens han entregat, però bueno, ja tenim informació, i de fet ja podem justificar que estem complint algun dels objectius, com per exemple la reducció de CO2 o de consum energètic en edificis municipals. I bé, no sé si he corregut molt, volia fer-ho breu, però bueno, a preseta he anat, no? És que tampoc volia enrotllar-me molt, perquè realment la Sardona va molt més, però en fi, també volia no només fer veure el que ja s'està fent, sinó tot el procés que portava antes, perquè ja vaig dir que 2016 va ser pràcticament esperar a que mos digueren que sí, 2017 va ser pràcticament anar aportant documentació que mos l'aprovarem. Per fer-vos una idea, la primera operació que ens han autoritzat s'ha autoritzat en setembre d'enguany. O sigui, si ens haguem tingut que esperar que ens autoritzarem per fer alguna cosa, ens estaríem començant, però hi havia coses que van veure que sí o sí s'havien de fer i se van fer, inclús per exemple la carretera del port del carril bici ens van plantejar si se podia ficar dins del fons FEDER, perquè podia haver anat així, però la van fer tan prompte que no, vamos, possiblement pues, no ens valdria. I bueno, jo crec que això és tot. No sé si algú té alguna pregunta. Bueno, si hi ha una evolució de 2019 i 2020 seran els anys més importants d'inversió, i després ja la cosa baixant fins al 2022. Els aparcaments de l'estació, l'entorn de Sant Blai. Bueno, si hi ha alguna qüestió, alguna pregunta, si m'he saltat alguna cosa. No. Bueno, pues moltes gràcies per l'atenció. Si ho arribes a saber més, plaia una miqueta més explicant de què anava cada projecte, però jo crec que en essència ha quedat prou clar. I ara, bueno.
Sí, en el cinquè punt us explicaran el pla de mobilitat, no?
Sí. 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 S es Hilario Rodríguez.
Bueno, pues com a preàmbul per la presentació de la mobilitat, esta setmana passada va caure en les meves mans una revista en la que venia un artícul molt, molt bo que se diu Calmar el tráfico, que ve molt a coalició a lo que anem a presentar o a que anem a veure a la continuació. Y digo concretamente el artículo que en estos momentos estamos viviendo una auténtica revolución con muchas ciudades españolas trabajando mucho y bien, se refiere al tráfico, a la movilidad. Saben que su futuro se juega en el terreno de la movilidad. Aquellas que no sepan resolverlo quedarán atrapadas en la congestión, el ruido, la contaminación y, por supuesto, la accidentalidad. En este punto las estadísticas son muy preocupantes. Más del 60% de los accidentes de tráfico y cerca del 30% de los fallecidos se registran en el ámbito urbano. La Dirección General de Tráfico tiene preparados cambios normativos que serán marcos de referencia, cuyo principal objetivo es convertir las calles en espacios de convivencia. Calmar el tráfico, reducir la accidentalidad, el ruido ambiental y mejorar la movilidad como factores clave dentro de una política vial más humana. El 20% de las calles de una ciudad, cualquier ciudad, llevan el 80% del tráfico y el 80% restante solo soportan un 20%. Por eso, hay que blindar ese 20% imprescindible para garantizar la entrada y salida de la ciudad, de los vehículos y la conectividad entre los grandes nudos. Y calmar el tráfico en ese 80% restante, mediante la reducción de la velocidad a 30 km por hora. Mejorará la convivencia y se reducirá la siniestralidad, ya que es incuestionable que la velocidad está detrás de los accidentes. También ordenar la distribución de mercancías, de los aparcamientos, del espacio para motos y bicicletas, regular la circulación de los nuevos vehículos de movilidad urbana, los vehículos nuevos que aparecen que son de uso unipersonal y que están invadiendo las ciudades. Incentivar el creciente protagonismo de los desplazamientos a pie y conseguir un uso racional del automóvil particular. Todo ello contribuirá a crear una ciudad amable con sus vecinos, tanto desde el punto de vista de su salud como de su movilidad y de su seguridad vial, y más atractiva para la actividad económica. Això era el que volia comentar-vos abans de
donar el pas a Maria José perquè es comence en la seva explicació. Gràcies.
Moltes gràcies. En primer lloc, moltes gràcies per haver-nos donat l'oportunitat de presentar-vos en aquest àmbit el pla de mobilitat que estem fent en Borriana. Bueno, jo soc Maria José, soc la sociòloga del grup, tenim a Rebeca, que és l'enginyera, i disculpar al nostre company José el Carreguí, que per problemes d'agenda no ha pogut estar entre nosaltres. Som en GIT, projectes d'enginyeria, som un equip multidisciplinar amb una gran vocació per oferir-nos objectius sobre la base d'una marcada professionalitat i serietat, amb la finalitat de prestar als nostres clients uns serveis de qualitat concord a les seues necessitats. Oferim projectes industrials, auditories energètiques, consultories energètiques i instal·lacions, eficiència energètica, projectes d'ús terciari i d'ús residencial i instal·lacions d'enllumenat decoratiu fix i temporal. Això és la nostra empresa. Respecte al pla de mobilitat, per mobilitat s'entén el conjunt de desplaçaments de persones i mercaderies que es produeix en un entorn físic. Quan parlem de mobilitat urbana, ens referim a la totalitat dels desplaçaments que es realitzen a la ciutat. Aquests desplaçaments poden ser de diferents tipus, amb vehicles motoritzats, com el cotxe, l'autobús, o en altres mitjans com la bicicleta o caminant. Actualment, la mobilitat en les ciutats es caracteritza per un creixement de la motorització i una distància de desplaçament major. Els problemes generats per la mobilitat no són només la congestió o la mala comunicació, com poguera deduir-se en un tractament inicial. Hi ha un gran nombre d'impactes ambientals i socials que tenen una forta i negativa repercussió en la qualitat de vida de les persones. A causa d'això, la mobilitat sostenible s'ha convertit en una prioritat per a la majoria de les ciutats. Per al desenvolupament de propostes i mesures sostenibles cal tindre clar que aquesta ha de tindre un component social, mediambiental i econòmic. Què és un pla de mobilitat urbana sostenible? És un conjunt d'actuacions que tenen com a objectiu ordenar les diferents maneres de transport que es generen en un municipi, fomentant els models més sostenibles. Caminar, bicicleta, transport públic d'una ciutat. Com podem fer això? Millorant la qualitat de vida de les persones, millorant la seguretat viària, combatent la sinistralitat i adequant l'accessibilitat de serveis i usos urbans i equipaments per a tots els col·lectius. Reduint les emissions de gasos contaminants, el nivell de soroll i el consum energètic basat en combustibles fòssils. Impulsar i incentivar els vehicles més contaminants, fomentant l'ús d'energies netes i renovables i aplicar noves tecnologies en la gestió de la mobilitat. Totes les persones no som iguals ni tenim les mateixes necessitats. És de vital importància introduir en el pla de mobilitat una visió diferent, contemplar aquestes necessitats de manera diferenciada i aconseguir una ciutat igualitària i inclusiva on tots els espais públics puguen ser utilitzats per tots i totes en igualtat de condicions. Al mateix temps, han de considerar-se les diferències per raó generacional, que perjudiquen especialment als majors, als joves i als infants. Les necessitats particulars d'aquests col·lectius han de ser tingudes en compte, encara que aquests siguin, per la seva situació, els menys visibles. Cabria destacar que existeixen evidències contrastades que les dones limiten tant l'ús d'espais urbans com del transport públic, depenent del grau de seguretat que perceben en ells, la qual cosa ens indica que aquests factors constitueixen verdaders obstacles per a l'autonomia d'aquestes, ja que eviten passar per determinats llocs, modificant el seu recorregut i a les hores de trànsit. Per tant, podem afirmar que la percepció d'inseguretat urbana exercirà un efecte de restricció per a l'accés, ús i apropiació de l'espai públic de la ciutat per part de la ciutadania. El present pla de mobilitat urbana sostenible, segons el que s'estableix l'ILTIS, Observatori de la Mobilitat Urbana, i de la Guia Pràctica per a l'elaboració i implantació de plans de mobilitat urbana sostenible, IDAE, es compondrà dels següents elements. L'objectiu principal d'un PEMUS és millorar l'accessibilitat de les zones urbanes i oferir una mobilitat i transport d'alta qualitat i sostenible a través i dins de l'àrea urbana. Té en compte les necessitats de la ciutat que funciona i la seva zona d'influència en lloc de tractar-la simplement com una zona administrativa municipal. Un PEMUS presenta o està vinculat a una estratègia existent a llarg termini per al desenvolupament futur de l'àrea urbana i en aquest context per al desenvolupament futur d'infraestructures i serveis de transport i mobilitat. Inclou igualment un pla de lliurament per a la implantació de curt termini d'estratègies especificant el moment per a la implementació, assignant clarament les responsabilitats i identificant els recursos i els finançaments d'aquest. Perdó, que era l'anterior. Vale. Ai. Vale. Les estratègies a seguir: ordenar el tràfic i la circulació, potenciar la mobilitat per als vianants, fomentar l'ús de la bicicleta, incentivar l'ús del transport públic, gestionar l'estacionament i fomentar la mobilitat intermodal, millorar les infraestructures de mobilitat, impulsar hàbits de mobilitat sostenible mitjançant la conscienciació, informació i participació. Anem a explicar-vos una miqueta què és el que han fet en el pla, ¿vale? Per on hem començat. En primer lloc, hem fet un anàlisi i un diagnòstic de la situació actual que tenim en el municipi. Hem estat fent enquestes de mobilitat a la ciutadania, en transport públic, enquestes cordó, en punts estratègics del municipi. Hem ficat en la pàgina web de l'Ajuntament un enllaç on la gent pot participar i fer l'enquesta. Baix en l'Ajuntament hi ha una bústia on també se podia replegar totes les inquietuds i les coses que la gent volia traslladar-nos per a poder fer el que és l'anàlisi de la situació, és a dir, una foto fija de la situació actual que tenim en aquests moments en el municipi de Borriana per a poder fer un diagnòstic i poder avaluar una miqueta quines necessitats té el municipi. hem vist, hem analitzat els carrers del municipi, hem comptat els cotxes que hi havia, com la rotació que hi havia dels vehicles en cada una de les zones del municipi, tant dins de, com en, ací en el poble com en la platja. Li hem comptat les zones de càrrega i descàrrega que hi havia en el municipi. Hem comptat els vehicles mal estacionats i les zones, de càrrega i descàrrega, si de veritat complien el paper que tenen que complir, si el cotxe que hi havia sempre era el mateix, que era del mateix veí, que deixava, que tenia un negoci, però deixava el seu cotxe allí i estava tot el dia, o de veritat eren zones de càrrega, i descàrrega. Les places de discapacitats que hi ha al municipi i l'ocupació real, que hi ha en les zones d'aparcament. Hem analitzat també les voreres que hi ha en el municipi, les emmedides, el lacerà, el carrer, lo ample que és, els estacionaments que hi havia, hem fet un inventari del viari, les calçades, hem vist els carrils bicis que hi ha en el municipi, vull dir, hem fet un estudi de tot lo que hi havia. Hem ficat un, ahí podeu veure, baix de la llei d'informació, hi ha un aparato que lo que feia era medir el tràfic que hi havia per certes zones del municipi, i ahí teniu els punts on els han ficat. I després hem fet les enquestes cordó, vam anar en, la veritat és que agrair el paper de la policia perquè no han tingut ningú problema, ens han acompanyat i ha sigut una meravella. Hem estat en diferents llocs del municipi per anar als cotxes per preguntar-los on venien, on anaven i saber una miqueta la mobilitat que hi havia en el municipi. Enquestes a usuaris de transport públic, vam vindre, vam estar parlant en l'empresa, en els conductors de dels autobusos, van fer rutes en ells per saber la gent on anava, on venia, quines inquietuds tenia, l'autobús que anava a la platja, vull dir, tot ho van mirar. Si hi havia suficient autobusos que pogueren anar a l'estació o pogueren anar a altres llocs, vull dir que tot aquest estudi se va fer. I després també s'ha enviat unes enquestes als col·legis perquè els alumnes i els pares i les mares puguin indicar-nos quina és la mobilitat que tenen dins del municipi. Una vegada han fet tot això, tenim que fer la part de diagnòstic, ¿vale? Hem analitzat el que us explicava al principi, la foto fija del municipi, i tenim que fer un diagnòstic. Però mentre elaborem el diagnòstic, sí que ens va demanar que mirarem a veure quines propostes podíem anar incloent dins del pla de mobilitat. ¿Vale? Aleshores es van presentar unes propostes, això està tot molt en l'aire, perquè també tenim que fer la volíem presentar-ho així, volem fer la participació ciutadana, se té que fer una exposició pública quan estigui el document fet, vull dir que falten encara algunes cosetes, però sí que volíem traslladar-vos les propostes que havíem fet. Zona de prioritat residencial, és a dir, en la zona que està blava serà zona 20-30, ¿vale? I la resta serà zona 30-40, ¿vale? Per intentar reduir una miqueta la velocitat i que puguem tindre el tràfic una miqueta més controlat. Una altra de les propostes que han fet, en principi, és tancar el tràfic la zona del Pla. En principi, cap de setmana. Poquet a poquet per anar acostumbrant la ciutadania i a veure com responen. Pensem que pot ser una solució bona per en un futur poder visar aquesta zona, igual que teniu la zona del parc que dona a l'Ajuntament, intentar reduir això que no puguen entrar els cotxes i fer una zona d'esparciment de cap de setmana en un principi, però que sé que en un futur poguera ser per a tindreu, per a que pues, els xiquets puguen ir a jugar per ahir, que puguen haver activitats, perquè sé que en EFEU durant tot l'any se fan activitats i ahir podria ser un lloc interessant on poder fer-les. Per tant, això seria una proposta que a veure com la ciutadania l'acceptaria en un principi cap de setmana, però amb possibilitat de poder anar ampliant. Hem vist diverses zones que creiem que el tràfic se té que ficar de doble sentit de circulació, perquè pues, la gent que ve de Onda per a vindre cap a la zona del riu és molt complicat. Aleshores, pues, ahí podria ser una bona manera de poder donar-li doble sentit al carrer per a que no se centrarà tot el tràfic per la zona d'allà. I després ahir baix també han vist algunes cosetes del carrer Atenes i el carrer La Dalla que no tenia molt de sentit, aleshores fer algunes propostes per a canviar el sentit del tràfic. estacionaments intermodals. Això són estacionaments disuasoris. Val? Aleshores han buscat diverses zones del municipi on se pogueren ficar pàrquings o bé terrenos que pugui tindre l'Ajuntament, terrenos que en un futur se pugui conveniar amb els veïns del municipi de dir, bueno, pues se buscarien les alternatives o pues, si mos les cediu mentre no tingueu que desenvolupar urbanísticament, pues podem arribar a un acord d'incentius fiscals d'alguna manera. Bueno, això ja s'aniria negociant, però bueno, podria ser una manera de poder tindre llocs d'aparcament a lo que són més les afores del poble i que la gent no tinguera que arribar a entrar, perquè les distàncies en Borriana són relativament curtes, vull dir, no tenim un nucli poblacional massa extens. Hem creat rutes per als vianants, per a que la gent pugui anar itinerari centre, itinerari deportiu, itinerari estació de tren, itinerari de litoral, l'itinerari de la ronda. S'han creat diferents zones per als vianants. Les rutes escolars pensem que és molt important poder-ne crear. Estem ara analitzant a veure com podem fer-les i d'on, perquè hi ha carrers que són més estrets, aleshores s'ha de fer un estudi adequat per a no crear ninguna cosa que després no se pugui dur a terme. Peatonalització. Per què la peatonalització? És la millora dels itineraris per als vianants, millora de la trama urbana, punt d'atracció, dinamisme comercial i reducció dels nivells de contaminació. Si no deixes que entren els cotxes, a la llarga la contaminació en els nuclis es redueix. El carril bici. Teniu carrils bicis creats, però sí que tenim que començar a unir-los. Vull dir, no podem tindre un carril bici per ací, un altre per allà i que no n'hi hagi una unió, perquè si no es vas en la bicicleta i a la que te dones compte dius, vale, ara que faig, baixe i continue la busque, pues la manera de que funcione és unir-los, vale? Aleshores s'ha plantejat el Roig, el carril bici és el proposat per a poder unir els que en estos moments n'hi han. El tema del vehicle elèctric que és importantíssim, començarà a promocionar-ho d'alguna manera per a que comencin a ficar-se en marxa, perquè sí que és important per a baixar tot el tema de la contaminació, instal·lació de punts de recàrrega, millora de la mobilitat elèctrica, millora del transport públic, i gràcies a això fa que reduïsquen la contaminació, partícules, diòxid de carboni i demés. Participació ciutadana. Aquestes són algunes de les propostes que nosaltres hem inclòs que podem incloure en el pla en el PEMUS. Però sí que ens agradaria que la ciutadania ens ajudara i donara la seva opinió. Com pensen vostès com optimitzar els desplaçaments motoritzats des de Borriana? Com fer compatible amb les necessitats del comerç local? Perquè sí, està molt bé, tanquem una zona, però sempre podem dir, bueno, pues a lo millor és que si tanquem la zona els cotxes, considerem que no, però sempre pot haver algun sector que te diga, pues bueno, com podem fer-ho entre tots, quines opinions teniu per a que això puga funcionar. Com fomentar els desplaçaments amb bici i a peu per Borriana? Com fomentaríem l'ús del transport públic i la seva eficàcia? Com a usuaris i usuàries del vehicle privat, quins estímuls consideren que ajudarien a evitar el seu ús en els desplaçaments diaris? Totes aquestes preguntes considerem que la ciutadania té que ajudar-nos a contestar-les per a que el pla de mobilitat urbana sostenible de Borriana siga un pla de la ciutadania i siga un pla per a tots, que després siga fàcil complir perquè tots el coneixem i tots estem d'acord en el que se té que dur a terme en ell. Totes les seues propostes seran benvingudes i moltes gràcies per la seva atenció. Vale, això era el que tenia que dir.
Prexi preguntes.
L'Ajuntament va passar algunes de les 5 preguntes que ha fet al final. L'Ajuntament va enviar-nos alguna encuesta o serà de l'empresa?
A veure, baix?
No, l'encuesta ja l'ha feta, però...
No, el micro.
El micro.
El micro.
Que se quede grabat.
Sí, a veure...
Que les 5 preguntes que has fet al final, com se comunica a gent? A través de l'Ajuntament o envia vostè les encuestes?
nosaltres considerem que sou associacions i entitats del municipi. Aleshores, sabent-les, si voleu, les podem fer arribar d'alguna manera, però sabent-les seria convenient que vosaltres, en les vostres reunions internes que podeu tindre, ho pugueu traslladar als vostres associats, als vostres companys d'associació, per a veure quines aportacions se podrien fer. Una vegada tinguem el document preparat, sí que se farà la participació ciutadana, on se cridarà les associacions, però és una manera de que ja conegueu alguna coseta i vosaltres internament, cada un des de la seva associació o entitat, puguen anar comentant i puguen anar aportant les cosetes que se consideren.
Alguna pregunta més?
Jo que demanava si tinguem l'atenció en el centre del poble en el sentit que quan tanquem el pla, tanquem la terrassa per allà. És a dir, no sols és que tanquem aquest tros que se van ahir en 14, 15, 25 cotxes, no? És que se tanca la terrassa per allà, que m'acaben un punt, i tot això en ells és impossible entrar a aparcar allà. Però complica molt tot perquè els cotxes que estan al mig se van pagar les afores i tot això part d'aquest trasbloc que has dibuixat se col·lapsa, totalment col·lapsat. És això, una suggerència per tenir en compte aquesta qüestió.
Sí, puc contestar-li.
Gràcies.
I serà, per això estem buscant el tema dels pàrquings dissuasoris. Intentar buscar alternatives perquè tota quantitat de cotxes que no poden aparcar dins pogueren tindre zones adaptades per a que no massa lluny de lo que és el cas urbà, lo que li diem l'ensaïma més xicotigua, que és on anem a reduir, per a buscar zones properes per a que puguem deixar el cotxe i no tinguem que arribar dins. En la zona del riu, ahí estem buscant la manera perquè no, la distància no és massa excessiva. Una altra cosa és que tinguem que dur els cotxes, pues jo que sé, allà a la piscina, però la zona d'ací del poble, buscar per la zona del riu zones on poder fer aparcaments, inclús en un futur poder fer un pàrquing subterrani, perquè el que no podem fer és un pàrquing subterrani així, en el pla, perquè en el moment en què es comencem a excavar tindrem un problema, perquè les ciutats aquestes nostres és el que ens passa. Aleshores, tenim que buscar zones que puguem fer-ho. Això s'està parlant a molt llarg plaç perquè sabem tots econòmicament el que suposa fer això, vull dir que no és d'avui per demà, però intentar buscar alternatives i tindre-les per escrit per a poder tindre una visió de futur del poble que volem, perquè si al final es comences a fer això, a fer allò, però no tens alternatives i sobretot no tens per escrit, al final tot se perd. I jo volia, però ara com ho faig? I jo no. Si ho tenim plasmat en el pla de mobilitat, les propostes que se poden fer a llarg plaç, perquè això nosaltres també anem a fer en el projecte apareix en els anys en què podria fer-se, no és vos llancem a sua silla i se queda, no, tenim que fer una planificació a 10, 15 anys vista de les coses com se poden anar fent, perquè tu no pots tancar el tràfic als veïns d'ací i dir-los apanya, a veure què fas en el teu cotxe. I després una altra cosa també, se tenen que fer algunes targetes perquè tu els veïns tens que deixar-los entrar al seu propi domicili, vull dir, no vas a deixar que no puguen entrar. Això també en una de les diapositives ho ficàvem, que se faran una espècie de targetes de residents per a que qui pugui tindre pàrquing propi. Qui necessita entrar a descarregar la compra a sa casa, vull dir que dins d'unes velocitats i dins d'unes coses molt concretetes, però que no siga algo que no, en tot en Castelló estan els pivots i la gent pot circular, n'hi ha targetetes, vull dir que ahí s'estan mirant. Jo sé que el regidor d'urbanisme està buscant cosetes per a facilitar la vida dels seus veïns, perquè al final pues, per això estan, per a fer la vida una miqueta millor als seus veïns.
A mi sí que m'agradaria dir que junt en este estudi de mobilitat hem tret un concurs d'idees de la zona centro que anirà lligat també al vostre estudi per a veure el concurs d'idees té que anar dirigit al mateix que esteu parlant vosaltres. Vull dir, perquè ja està en marxa.
Sí, sí, sí.
Però perquè ho sapeu. Mm. No. Alguna pregunta més? Bueno, moltes gràcies, al sem la sessió.